274 locals comercials de Balears han fet gestions en els darrers dos anys per convertir-se en un habitatge a preu limitat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Això segons el darrer recompte del govern. De fet, alguns ja estan en la fase final. Una opció, la reconversió prevista en el decret d'emergència habitacional aprovat l'octubre de 2023 per revertir la crisi residencial a les illes. Ho explica el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés.
Aquesta reconversió s'està donant a zones que no tenen cap funció o que no tenen cap activitat i se sol donar per aprofitar precisament aquests espais que avui en dia estarien buits i estarien sense utilitzar.
Les darreres dades del Ministeri d'Habitatge indiquen que les Balears se situen 3 punts per damunt de la mitjana estatal pel que fa a l'increment del preu de venda dels immobles. Entre abril i juny, l'habitatge s'ha encarit a l'arxipèlag més d'un 13%. El mateix passa amb la taxació del metre quadrat. Hem parlat amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, qui preveu que els preus a l'alça es seguiran mantenint. Tot d'una l'escoltam abans, però, avançar amb altres titulars d'aquest divendres, 19 de setembre, marcat també per la crisi migracional. Margalida Vidal.
El govern ha anunciat que recorrerà el trasllat dels dos primers menors migrants no acompanyats des de les Canàries per tractar l'acollida dels menors. L'executiu autonòmic i el central es reuniran dia 6 d'octubre a Madrid. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa l'arxipèlag d'incoherència absoluta i entitats socials critiquen que les administracions de les illes no vulguin acollir els menors migrants.
Dilluns se celebrarà la comissió paritària que ha de decidir si obliga el mestre Miquel Roldán a passar una avaluació de riscos laborals per determinar si és apte per la docència.
Es tracta del professor en plaça de l'Escola Pública de Son Sardina, condemnat per assetjament a un exalumne a qui rebutgen les famílies que per 8a jornada no han duit els nins a l'escola.
El tribunal paralitza el procés de contractació de les obres de Rafal Rubí a Menorca.
Ha acceptat la mesura cautelar sol·licitada pel PSOE, que assegura que en cas d'executar-se el projecte, els danys causats serien de difícil reparació. La licitació de les obres se suspèn de manera temporal fins a resoldre l'impacte que la construcció d'una rotonda a doble nivell pot tenir per a la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
El Ministeri de Consum vol limitar l'exposició dels infants a publicitat d'aliments poc saludables.
És l'anunci que ha fet el ministre Pablo Bustinduy. Actualment els menors veuen uns 4.000 anuncis d'aliments ultraprocessats amb un alt contingut de greixos, sucres o sal. Això són 11 anuncis al dia. L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears, Consubal, aplaudeix la nova mesura. Països com el Regne Unit, Portugal i Noruega ja apliquen mesures amb aquest mateix objectiu.
I avui ha declarat com a testimoni en la causa de la Dana el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. Ha dit que va demanar que s'enviessin els missatges d'avís a la població 2 hores abans del que ho va fer la Generalitat Valenciana aquell 29 d'octubre. Ampliarem aquesta informació, serà després de la crònica esportiva, en què parlarem del Reial Mallorca, que vol oblidar el mal inici de la competició amb un triomf davant el pròxim rival de Son Moix, l'Atlètic de Madrid, Toni Tenerife.
El nou capità del Real Mallorca, Manu Morlanes, en declaracions als nostres companys d'IB3 Televisió, assegura que el vestidor es troba unit i que volen sortir d'aquesta situació superant aquest diumenge el conjunt matalasser.
I encetam el darrer cap de setmana de l'estiu. La nova estació apareixerà amb un canvi de temps. Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre, efectivament, un cap de setmana de certa tranquil·litat, tot i sí, amb el cel variable, amb la presència d'interval de núvols, sobretot demà, a causa d'aquest vent de component est, un vent humit, que fins i tot podria deixar qualque precipitació localitzada i ocasional en el cas de Mallorca, però en temperatures encara altes, en termòmetres que podrien tocar els 30 graus, principalment al ponent de cada una de les illes. Diumenge serà un dia de transició, i convé d'en transició perquè a partir del vespre i ja entrat el dilluns, arribaria aquest canvi de temps de la mà d'una advecció d'aire fred, que deixaria una clara refrescada de les temperatures, termòmetres fins i tot per davall dels 25 graus al nord de les illes i possibilitat de precipitacions, preferentment entre diumenge, vespre i dilluns, tot i que encara es podrien produir de forma local per començar la setmana. Com deia, mentrestant, tant demà dissabte com diumenge, tranquil·litat, en presència d'alguns iguals, però temperatures encara elevades.
Per tant, darrer cap de setmana de tranquil·litat, aquest cap de setmana d'estiu, gràcies, Tomàs, i com cada divendres acabarem repassant les estrenes de la cartellera. Avui que Palma encalenteix motors per la nit de l'Arca, demà viurà el seu dia gran, i avui que els Amics de les Arts arriben al Trull Teatre en un concert únic, enguanya les Balears i ho fa amb entrades gairebé exaurides. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Un total de 274 locals comercials es podran reconvertir en habitatges a preu limitat a les Balears. És el darrer recompte del govern des que l'octubre de 2023 aquesta possibilitat va passar a ser una realitat gràcies al decret d'emergència habitacional. Dos anys després, la iniciativa ja és una llei a la qual s'adhereix sobretot locals en desús ubicats en carrers secundaris o en indrets poc comercials amb l'objectiu de preservar el teixit empresarial de la zona.
La majoria de les sol·licituds es registren a Palma, amb 82 locals que es podran reconvertir en llar. La segueixen Manacor amb 40 sol·licituds, Inca amb 20, Marratxí amb 19 i Calvià amb 18. El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que gairebé tots els comerços que volen fer el canvi d'ús estan abandonats i situats en fora del teixit comercial de la zona per no perjudicar-los.
Aquesta reconversió s'està donant a zones on no tenen aquest caràcter i, per tant, en la majoria de casos són locals que no tenen cap funció o que no tenen cap activitat i se sol donar per aprofitar precisament aquests espais que avui en dia estarien buits i estarien sense utilitzar.
El propietari que vol reconvertir el seu local en habitatge ha de fer-ho sempre a preu limitat, sigui a través de la venda de l'immoble o del lloguer. El beneficiari, per part seva, també ha de complir un seguit de requisits, com haver viscut un mínim de 5 anys a les Balears, no disposar de més del 50% d'un altre habitatge i garantir que serà la seva residència habitual. Reinés ha defensat la iniciativa inclosa dins el pla de xoc del govern per l'emergència habitacional.
Aquesta mesura és una de tot el ventall de mesures del pla de xoc i lo positiu el tema és que cadascuna d'aquestes mesures en el final suma i petita i cadascuna d'aquestes mesures va sumant i va fent un número global que a dia d'avui són pràcticament 5.000 habitatges ja que s'estan planificant gràcies en el pla de xoc.
La reconversió dels primers locals en habitatges es va donar l'octubre del 2023 amb el decret de mesures urgents que va aprovar l'executiu. Després, la mesura es va tramitar com a llei al Parlament l'abril de l'any passat. Des de llavors s'ha modificat i millorat, segons el govern, gràcies a la llei de simplificació administrativa que en facilita la tramitació.
La reconversió de locals pretén donar sortida a part de la crisi habitacional. Les darreres dades del Ministeri d'Habitatge indiquen que les Balears se situen 3 punts per damunt de la mitjana estatal pel que fa a l'increment de preus de venda dels immobles. Entre els mesos d'abril i juny els immobles s'han encarit un 13,2%, mentre que en el conjunt del país ha estat de més d'un 10%. Passa el mateix amb la taxació del metre quadrat. Aquí es paga a més de 3.500 euros només per darrere de Madrid.
Aquesta diferència entre la dada estatal i la balear es deu al diferent perfil de comprador. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, assegura que la tendència es mantindrà de moment a l'alça.
Aquí a Balears tenim la fallida que és de l'atractiu climàtic, de les comunicacions, de tot el que ja sabem, no? I fa que els compradors tinguin un poder adquisitiu encara superior en els que compren a la península i aquí seguirem igual.
La demanda que continua creixent i una oferta limitada és el motiu pel qual l'habitatge no deixa d'encarir-se a les Balears, una situació que no es produeix a la resta del país.
No només puja el preu de venda de l'habitatge, també ho fa el dels solars en nuclis urbans. Les Illes és la comunitat més cara, amb 445 euros al metre quadrat durant el segon trimestre.
Són també dades del Ministeri d'Habitatge que apunten que l'arxipèlag és la segona comunitat on més s'encareix el sol, amb un 30% d'increment. La diferència de preus més acusada en els municipis de més de 50.000 habitants. Els de les Balears, els solars urbans, costen més de 540 euros al metre quadrat. En canvi, si ens fixem en la província més barata, que és Toledo, el cost és de 80 euros al metre quadrat, gairebé 7 vegades més.
I en aquest context de preu creixents... La Sareb presentarà una oferta per adquirir un bloc de pisos de Lleó on viuen de lloguer 60 famílies. El jutge ha obert la subhasta i fins al 6 d'octubre els interessats hi podran acudir. Ramiro López.
El Banc Dolenc ha manifestat en diverses ocasions la seva intenció de fer-se amb l'edifici, on viuen una seixantena de famílies. Pretén, d'aquesta manera, eixugar part del deute de l'empresa promotora, que va fer fallida. La particularitat és que el jutge considera il·legals els contractes dels llogaters i, per tant, amb el canvi de propietat, no està garantit que hi puguin continuar vivint. Certament, però, si va parar a mans públiques, en el cas de que la Sareb guanyi la subhasta, l'edifici compleix les condicions per passar a l'empresa pública d'habitatge del Ministeri. Precisament, l'oposició de Lleó reclama a les administracions que les famílies no quedin al carrer. I Sallés és la portaveu d'Avançam a Lleó.
Demanem a la Sareb i a les administracions públiques que adquireixi aquests immobles, que faci tot el possible perquè els inquilins puguin seguir amb el seu contracte i que, per tant, no quedin desemparades i puguin quedar en el carrer. És fonamental que les administracions tinguin aquesta responsabilitat i que, sobretot, garanteixin els drets a l'habitatge.
La subhasta està oberta fins al 6 d'octubre i els veïns han convocat un acte de protesta dissabte 27 de setembre.
I encara parlant d'habitatge, perquè Comissions Obreres proposa crear un fons d'inversió en habitatge assequible per construir 50.000 habitatges anuals. És una de les propostes en aquesta matèria que ha presentat el secretari general del sindicat Unai Sordo a la presidenta del govern, Marga Proens, en una visita a Palma.
És una iniciativa que funciona a països com França a través de la inversió de famílies, és a dir, de petits estalviadors, a més d'inversions institucionals sense un caràcter especulador. La iniciativa permetria que un habitatge de 80 metres quadrats costés 125.000 euros. Unai Sordo ha expressat quin creu que ha de ser l'objectiu de la política d'habitatge.
Y la política de vivienda tiene que tener un objetivo nítido, garantizar que toda la ciudadanía española que está aquí ahora y la que esté por venir pueda acceder a una vivienda en condiciones asequibles.
El sindicat també demana limitar l'habitatge turístic en les zones tensionades, com són les illes. El secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Carlos Bravo, reclama al govern central que modifiqui la llei d'habitatge per evitar el bloqueig d'algunes comunitats autònomes.
Le demandamos también al gobierno de España que se promueva una modificación de la ley de vivienda para permitir que cuando las comunidades autónomas no lo hagan, otras administraciones puedan hacerlo. En cualquier caso, hay administraciones que no lo estaban haciendo y que empiezan a hacerlo y estamos convencidos de que eso va a tener que producirse de manera muy efectiva.
Comissions Obreres també considera que s'ha de restringir la compra d'habitatges a persones estrangeres.
I la manca d'habitatge fa que molta gent perdi la feina. De fet, a la Fundació Deixalles, de les prop de 65 persones que des de 2024 han passat pels itineraris prelaborals, un programa de formació, el 80% Ivonne Aranyó no tenia una llar.
El més difícil no és trobar-la, sinó mantenir la feina. La responsable de Fundació Deixalles a Eivissa, Raquel Martínez, ens explica les àrees que treballen amb els usuaris.
Trabajamos las áreas de competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, asumir órdenes, la puntualidad, cuidar de su salud física y mental.
Un fet que torna més difícil quan no tenen habitatge.
El no tener vivienda hace pues que no lleguen a la hora al trabajo, que no lleguen en unas condiciones de salud adecuadas, de higiene adecuadas, y eso ha hecho que han perdido los trabajos. En itinerarios prelaborales que todavía no tienen trabajo, el 80% no tiene hogar. De las personas, de las plazas que tenemos. Y de las personas que tenemos contratadas, que tenemos 4 personas, 2 no tienen un hogar fijo.
És el cas de Federico. Fa 5 anys que viu en un autobús que va movent, és electricista i fa 6 mesos que treballa a la Fundació Deixalles.
Ya con los años no puedo subir la escalera, no puedo subir andamios, tengo mis limitaciones. Por eso cuando me ofrecieron este trabajo de reparar electrodomésticos y probarlos para la venta.
Fali fa 3 anys que viu a Eivissa, on va accedir després d'arribar a Andalusia amb una embarcació irregular. Actualment resideix en una xabola i va caure en una depressió arran de la mort de la seva mare.
Entonces, cuando murió mi madre, y me sentí, digo, la gente dice que ese es el vacío, que yo me quedo vacío. Me llaman al trabajo, no me voy. Y la vida como si no tiene sal.
El Departament d'Orientació Laboral de la Fundació Deixalles atén més de 200 persones l'any i el 40% acaba amb un contracte en el mercat ordinari.
Són les 7:14, canviant de qüestió. El govern intentarà frenar amb tots els mitjans legals i polítics al seu abast l'arribada dels dos primers menors migrants des de les Canàries assignats a les Balears que seran traslladats de manera imminent. De moment, l'executiu presentarà al·legacions a la decisió i, si no tenen efecte, presentarà un recurs davant el Tribunal Suprem per exigir la suspensió cautelar d'aquest trasllat.
El portaveu del govern, Antoni Costa, no ha concretat ni la data ni el perfil dels dos menors que arribaran des de les Canàries perquè quedin sota l'atenció de l'administració balear. Manté que la comunitat no té capacitat per atendre'ls. Aquesta setmana ha explicat han arribat 18 menors més en embarcacions i en total són més de 700 infants i adolescents estrangers els que ara mateix són atesos a les Balears, una situació, diu Costa, inassumible i que empitjorarà, ja que el mes d'octubre és històricament quan més arribades d'embarcacions es registren.
No és un tema de solidaritat. No és que no vulguem ser solidaris, ni en les Illes Canàries, ni en Ceuta, ni en Melilla. És una situació d'incapacitat. No podem més. No tenim espais. I no tenim professionals per atendre en els menors. I no tenim capacitat ja addicional. No sabem exactament com és possible que no ho entenguin.
L'executiu i el govern central podran parlar de la situació dels menors en una reunió que mantindrà el director general d'Infància del Ministeri amb la consellera Sandra Fernández el proper 6 d'octubre.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, retreu avui la que considera una absoluta, diu, incoherència per part de les Balears en el repartiment dels menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries.
Baleares ha ido al Tribunal Supremo para que se suspenda la ley, pero también pide luego acogerse a la contingencia migratoria en una incoherencia absoluta, pero el Tribunal Constitucional no ha paralizado la ley. Por tanto, está vigente. Presentar una alegación, presentar una sugerencia, presentar una reclamación es propio del proceso administrativo, de cualquier proceso administrativo, y es lo que están haciendo las comunidades del Partido Popular, pero no paraliza el destino.
Precisament 8 entitats de les illes que fan feina amb migrants han reclamat avui una resposta coordinada, humanitària, eficaç i digna per a les persones que arriben en embarcacions de manera irregular i per als menors que siguin traslladats des d'altres comunitats. Consideren que fan falta més mitjans, espais i també recursos per atendre'ls de manera adequada.
Ho han fet a través d'un manifest que faran arribar als governs local, autonòmic i estatal. Demanen que es deixin de costat la confrontació i la desqualificació que mostren algun representants polítics. La directora de l'Observatori de Migracions de la UIB, Margalida Capellà, assegura que els preocupa la resposta del govern davant la crisi migratòria.
Falten mitjans per millorar l'assistència lletrada, l'assistència humanitària, l'assistència social d'aquestes persones. Sobretot falten espais i em sembla que, sobretot davant la redistribució de menors provenients de Canàries, la resposta institucional ens preocupa perquè és que no s'està preparant absolutament res.
I en plana educativa? La conselleria ha convocat per dilluns la comissió paritària que ha de decidir si obliga el mestre Miquel Roldán a passar una avaluació de riscos laborals per determinar si és apte per a la docència. Es tracta del mestre en plaça a l'escola pública de Son Sardina, condemnat per assetjar un exalumne i a qui rebutgen les famílies que per 8a jornada no han duit els infants a l'escola. Mentrestant, el seu advocat ha criticat a IB3 Ràdio l'actuació de la conselleria.
Segons Pere Quegles, és vergonyosa perquè no hi ha cap argument legal per impedir que Miquel Roldán, diu, faci la seva feina, ja que de moment no hi ha inhabilitació i la sentència contra ell no és ferma. Segons el MICE, la conselleria i ara els sindicats se deixen a l'alarma social i deixen de banda els drets del mestre. A més, lamenta que emeti informacions, diu, falses per confondre les famílies. Són declaracions al programa El Dia.
Que s'estan transmitint informacions en els pares d'una manera totalment sesgada, per no dir falsa, perquè els havia dit que al meu client se li havia oferit una altra feina, un altre lloc, una altra recol·locació. Això és totalment fals.
L'advocat Pere Quegles lamenta el canvi de parer que podrien manifestar alguns sindicats presents a la paritària i que, a diferència de la convocada al febrer, aquesta vegada sí que podria provar obligar-lo a passar una avaluació psicològica. Assegura que la situació ara és la mateixa que mesos enrere i que el seu client està perfectament capacitat per fer la seva feina.
I la UIB arranca nou curs a Eivissa, ho fa amb 430 alumnes matriculats, gairebé els mateixos que el curs anterior. 150 són alumnes que inicien un màster o un grau a la seu universitària d'Eivissa i Formentera, Gemma Guasc.
El rector de la UIP, Jaume Carot, ha recordat que quan va començar a funcionar la seu de la Universitat de les Pitioses, ara fa 28 anys, es van matricular tan sols 7 alumnes i que, per tant, l'evolució a Eivissa ha estat important. De llavors ençà s'han titulat més de 1.300 alumnes a les Pitioses, així que, ha dit, a Eivissa i Formentera no serien el mateix sense la presència de la UIP. Escoltam Jaume Carot.
D'ençà que existeix la seu d'Eivissa Formentera, s'han titulat 1.344 persones. Jo crec que no és agosarat dir que Eivissa i Formentera no serien les mateixes sense la Universitat de les Illes Balears, la presència de la Universitat de les Illes Balears.
S'ofereixen 6 graus, el que té més demanda és el d'infermeria, la qual cosa va en consonància amb la necessitat de professionals sanitaris actual. Un dels reptes és consolidar el grau d'enginyeria informàtica i fer presencials o semipresencials alguns dels estudis de màster. Enguany és la primera vegada que el grau d'infermeria es fa 100% presencial. Escoltam el conseller d'Educació, Antoni Vera.
S'aposta decidida per més presencialitat en els graus universitaris. Recorden que ja aquest curs podran tenir presencialitat absoluta en el grau universitari d'infermeria aquí a la illa d'Eivissa.
A la seu de la UIP s'ha celebrat avui l'obertura de l'any acadèmic i l'acte de final de promoció dels estudiants que finalitzen estudis de grau.
I la trobada de restes talaiòtiques a l'Institut de Sineu endarrereixen les obres d'ampliació del centre que, segons l'equip directiu, havien d'estar enllestides el curs que ve.
Les excavacions inicials han deixat al descobert un mur de 3 metres d'amplària i fragments de ceràmica talaiòtica i romana. Això obliga a canviar la ubicació de la part ampliada. Són unes obres que fa temps que demanen perquè durant els darrers anys el nombre d'alumnes ha crescut, s'han superat els 1.200 i s'hi han hagut d'instal·lar aules modulars.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un home de 88 anys s'ha trinxerat armat al seu domicili avui migdia al municipi de Santa Eulària de Riu. Un ampli dispositiu de mig miler d'agents entre policia local i la Guàrdia Civil han hagut de tancar el carrer.
La Guàrdia Civil ha rebut a les 12 un avís d'una treballadora social que hi havia acudit perquè l'home es trobava tot sol, ja que la dona estava hospitalitzada. L'home ha amenaçat de llevar-se la vida i s'ha tancat dins casa seva. Hi han intervingut un equip de psicòlegs de l'U2 i un negociador de la Guàrdia Civil de desplaçat des de Mallorca. Finalment, l'home ha entregat l'arma passades les 3 de l'hora baixa i ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses per problemes de salut mental.
I a Ciutadella, una baralla multitudinària va acabar dimarts amb dos detinguts per homicidi en grau de temptativa. La víctima és un jove que va ser apunyalat al carrer. Quan el ferit va quedar estès en terra, els agressors varen fugir.
La baralla va ser presenciada per un agent de la policia fora de servei que va col·laborar en la identificació i detenció de l'automaterial de l'apunyalament, un home de 29 anys que s'havia intentat desfer del ganivet. La Policia Nacional confirma que avui mateix l'han posat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima. També es va detenir un menor d'edat implicat en la baralla que va ser posat en llibertat ja fa dos dies. La policia va donar compte del tràmit al Ministeri Fiscal. No es descarta que hi hagi més detinguts.
I el tribunal ordena paralitzar el procés de contractació de les obres de Rafal Rubí a Menorca. Fa cas d'aquesta manera a la mesura cautelar sol·licitada pel PSOE, que havia presentat un recurs argumentant que, en cas d'executar-se el projecte, els danys causats serien de difícil reparació. Carles Marquès.
Amb la decisió del tribunal s'atura la licitació de manera temporal fins que es resolgui el fons de la qüestió, que no és altre que l'impacte que la construcció d'una rotonda a doble nivell pot tenir per a la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, que encara no s'ha pronunciat al respecte. Edu Ropsi és conseller socialista.
Sí que permet la paralització de l'inici d'aquestes obres, de moment d'una forma temporal, més que res per guanyar temps i tenir, per tant, la possibilitat de que l'UNESCO es pronunciï sobre aquest impacte. Des del PSOE defensant altres alternatives a la construcció d'una rotonda a doble nivell on es pugui conjugar tant la seguretat vial, amb la que estem totalment d'acord, com una adequada protecció del nostre patrimoni.
Mentrestant, el Consell assegura que compta amb l'aval dels tècnics de la casa i tots els informes necessaris per tirar endavant les obres. Ara, però, el tribunal ho ha aturat. Joan Pons Torres és el conseller de Cultura al Sentim.
És una suspensió momentània, que és una cosa que és bastant habitual, quan una qüestió compleix uns requisits perquè sigui més a tràmit i després, més endavant, serà quan se resoldrà, no? Queda clar, i ho hem de dir així de clar, que si hi ha un accident més a la carretera general, en el tram de l'Homo, en el tram de Rafal Rubí, ara sí que serà responsabilitat del PSOE perquè haurà bloquejat la millora de la carretera general. El PSOE envia un missatge a tots els menorquins i és que la seva seguretat no els importa.
El GOP també havia presentat recursos. Aquest projecte ha aixecat una gran polèmica. El mateix Ministeri de Cultura ha reclamat al Consell de Menorca i al govern que no faci obres sense tenir en compte l'opinió de la UNESCO.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Els veïnats de Llucmajor es mostren cansats de la recollida de fems, que diuen és deficient. Hi ha contenidors que no es buiden durant dies i la brutor s'acumula al seu voltant. L'Ajuntament afirma que es fa feina per resoldre aquesta problemàtica.
El consistori diu que el problema és que l'empresa concessionària està en pròrroga i mentre no s'adjudiqui el nou concurs no es podrà renovar la flota de camions de recollida. Comissions Obreres reclama que es resolgui ja aquest concurs. Són Xisca Lascoles, Balassa de Llucmajor i Miquel Àngel Pardo, de Comissions Obreres.
Tenim converses diaris amb els caps de l'empresa. Tenen el compromís de dur de la península dos camions de lloguer, però que arribaran probablement dins la primera quinzena d'octubre.
La pròpia empresa no pot aguantar perquè té els camions de fa 10 anys, els treballadors treballen mal perquè en cada moment se rompen, se tenen que ir a casa antes.
Per fer palès el seu malestar, els veïnats es manifestaran dilluns davant l'Ajuntament i es reuniran en l'equip de govern. També traslladaran la seva queixa al ple municipal de dimecres de la setmana que ve.
També es queixa l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma, que diuen la gestió del FEMS és insostenible. Critiquen que l'Ajuntament no està posant cap solució. I a molt, l'incivisme costarà més de 4.000 euros. És el cost que ha tingut la neteja extra que ha fet l'Ajuntament d'una zona d'aparcaments que s'havia convertit en un abocador incontrolat.
El consistori ha contractat el servei d'una empresa externa que ha hagut d'emprar maquinària davant el gran volum de residus que s'havien acumulat al carrer Ortega y Monasterio. El regidor de Medi Ambient, José Manuel García, explica que una vegada net augmentaran la vigilància policial a la zona i recorda que l'abandonament d'objectes voluminosos és sancionable amb multes que poden arribar als 3.000 euros.
És una intervenció que ens hem vist obligats a fer fora de lo que serien els contractes de neteja i de recull de
el municipi degut a incivisme majoritàriament de les persones que no ho han volgut fer bé i han aprofitat aquest espai a actes incívics que implica que després tots els ciutadans haguem de pagar aquestes neteges.
L'Ajuntament té previst instal·lar càmeres a un altre abocador il·legal del polígon. Estan pendents, diuen, d'una autorització de la delegació del govern central per poder-les col·locar.
I en els pròxims 10 anys, la praderia de Posidònia de les Balears es podria reduir la meitat, així ho han advertit avui experts i científics del projecte Seafront, que han presentat un estudi sobre aquesta planta marina i les seves perspectives en relació al canvi climàtic. Ho explica Núria Marbas, professora d'investigació del CSIF, i Biel Jordà, del Centre Oceanogràfic de Balears.
La seva tolerància tèrmica és d'uns 28-29 graus. L'aigua de mar, hi ha molts estius, hi ha aquestes temperatures, les estem assolint i, si no, les estem superant.
Si això segueix aquest ritme i cada vegada tenim més onades de calor i tal, que és el que s'espera, la propera dècada la densitat de les praderes pot haver reduït a la meitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, 274 locals comercials de les Balears han fet gestions en els darrers 2 anys per convertir-se en un habitatge a preu limitat, segons el darrer recompte del govern. Una opció prevista en el decret d'emergència habitacional aprovat l'octubre de l'any 2023.
De fet, les darreres dades del Ministeri d'Habitatge indiquen que les Balears se situen 3 punts per damunt de la mitjana estatal pel que fa a l'increment del preu de venda dels immobles. Entre abril i juny, l'habitatge a l'arxipèlag s'ha encarit més d'un 13%. El mateix passa en la taxació del metre quadrat, a l'arxipèlag es paga més de 3.500 euros només per darrere de Madrid. Una diferència que, segons el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, es permor del diferent perfil de comprador.
Aquí a Balears tenim la fallida que és de l'atractiu climàtic, de les comunicacions, de tot el que ja sabem, no? I fa que els compradors tinguin un poder adquisitiu encara superior en els que compren a la península i aquí, pues, aquí seguirem igual.
Artieda preveu que la tendència a l'alça dels preus, de moment, es mantindrà.
El govern recorrerà el trasllat dels 2 primers menors migrants no acompanyats des de les Canàries.
Per tractar l'acollida dels menors, l'executiu autonòmic i el central es reuniran dia 6 d'octubre a Madrid. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa l'arxipèlag d'incoherència absoluta.
8 entitats de les illes que fan feina amb migrants han reclamat avui una resposta coordinada i digna per a les persones que arriben en embarcació de manera irregular. La directora de l'Observatori de Migració de la UIB, es Margalida Capellà.
Davant la redistribució de menors provenents de Canàries, la resposta institucional ens preocupa perquè és que no s'està preparant absolutament res.
Consideren que fan falta més mitjans, espais i recursos per atendre'ls de manera adequada i el Tribunal paralitza el procés de contractació de les obres de Rafal Rubí a Menorca.
Ha acceptat la mesura cautelar sol·licitada pel PSOE, que assegura que en cas d'executar-se el projecte els danys causats serien de difícil reparació. La licitació de les obres se suspèn de manera temporal fins a resoldre l'impacte que la construcció d'una rotonda a doble nivell pot tenir per a la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
Queda clar, i ho hem de dir així de clar, que si hi ha un accident més a la carretera general, en el tram de l'Homo, en el tram de Rafal Rubí, ara sí que serà responsabilitat del PSOE perquè haurà bloquejat la millora de la carretera general.
I un home de 88 anys s'ha trinxerat armat al seu domicili avui migdia al municipi de Santa Eulària de Riu.
Un ampli dispositiu de mig miler d'agents, entre policia local i Guàrdia Civil, han hagut de tancar el carrer. L'home s'ha entregat, passades 3 hores, ha ingressat a l'Hospital de Can Misses.
I el Ministeri de Consum vol limitar l'exposició dels infants a publicitat d'aliments poc saludables.
És l'anunci que ha fet el ministre Pablo Bustindo i actualment els menors veuen uns 4.000 anuncis d'aliments ultraprocessats amb el contingut de greixos, sucres o sal. Això són 11 anuncis al dia. L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears, Consubal, aplaudeix la nova mesura. Països com el Regne Unit, Portugal i Noruega ja apliquen mesures amb aquest mateix objectiu.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Y I Toni, començant parlant del Reial Mallorca, que vol girar full de tot el que envolta la crisi esportiva que pateix el primer equip.
I res millor per fer-ho que assolir un valuós triomf davant d'un rival exigent com és suposadament l'Atleti de Madrid. Diumenge a les 4 i quart són molts i es veuran les cares dos equips que a hores d'ara no passen ni molt menys pel seu millor moment, esportivament parlant. Manu Morales, nomenat cinquè capità del Real Mallorca, parla pels nostres companys d'Ivetes Televisió de com ha vist la polèmica entre Dani Rodríguez i el seu tècnic, Iago Barrasate.
Estamos muy al día a día con todo, te vas a casa y sientes todo esto que tú comentas y todo lo que se ha generado. Entonces, bueno, el míster ya ha manifestado su opinión, veremos si con el transcurso del tiempo la cosa sigue igual. Lo que está claro es que Dani al final en el día a día ahora está entrenando como uno más, está dispuesto a ayudar en lo que sea, pero al final todos cuando empiezas a jugar a esto entiendes que hay una persona que es la autoridad, que es el entrenador y todos estamos acatando sus órdenes, tanto a la hora de quién juega y quién no, como en cualquier norma que él ponga.
Javi Llabrés i Marans Cúmbula són dubte de cara al diumenge per problemes físics, mentre que el concurs per aquest diumenge de Jan Virgili és segur al 100%. Després, el tema es complica molt en la convocatòria per la sub-20 de cara al Mundial a Xile. Els matalassers són baixes importants com Alex Baena, Thiago Almada, jo, José María Jiménez i Johnny Cardoso, més el dubte del concurs de la seva estrella, Julián Álvarez, venen de caure a la Lliga de Campions 3-2 davant el Liverpool Anfield Road. De cara al diumenge es vol presentar un gran event a les graderies. Sebastià Oliver, del moviment mallorquinista Abans i Betà Ràdio, que diumenge haurà paella abans de jugar-se el partit i demana a l'afició que estigui amb l'equip.
L'equip està ara bastant fotut i no, tots hem de ser, tots els mallorquinistes hem de ser en l'equip, perquè és el nostre escut. No t'ho sempre.
Recordin que la quarta jornada primera arranca avui a les 9 amb el Real Betis, Real Societat. Parlant de la primera federació, en la baixa del mig centre Fran Castillo, l'Au d'Eivissa rap diumenge a les 8 i mitja al vespre la visita a l'Antequera, cué del grup segon de primera federació, un rival del que no es fia el tenis blau i cel, Paco Gémez.
Sí, no han tenido un buen inicio, indudablemente, pero este equipo es mucho mejor de lo que ha demostrado en estos primeros tres partidos. Yo no tengo ninguna duda de que poco a poco va a ir encontrando su sitio, va a ir encontrando resultados, porque tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Pero bueno, es verdad que tienen un inicio complicado y esperemos que después del partido nuestro pues lo sigan teniendo y no nos podemos fiar, no.
Objectiu dels Pitos és de cara al diumenge sumar el tercer triomf de la temporada, mantenir la imbatibilitat i el lideratge en competició. Paco Gémez.
Sigo líder y sigo líder y sigo líder y sé que todo el mundo compite conmigo al máximo porque soy el líder y sigo ahí, ¿no? Esa es la pelea que vamos a tener durante todo el año y no va a ser una pelea, va a ser una pelea bonita, pero no va a ser una pelea fácil porque estoy seguro que muchos equipos se van a querer sumar a estar ahí, ¿no?
Pel que fa a la segona federació, l'Atleti Balears rep demà a les 6 i mitja la Unió Esportiva Sant Andreu en partit avançat a la tercera jornada de Lliga, el grup tercer de la segona federació. Els de Luis Blanco volen continuar en ple de triomfs en un inici de competició per somiar. Pel partit de demà, Luis Blanco té les baixes de Florida Andone per lesió i Carlos Julio per sanció. Recupera Moja i Manu Morrillo. El sentim a la prèvia del partit.
Una gran entidad, con un gran entrenador, una gran plantilla. O sea, al final sí que es cierto que no han sacado los resultados en las dos primeras jornadas, o no han podido conseguir ganar, pero a nivel de sensaciones y de números también, a nivel de ocasiones generadas y de sensaciones, es un equipo que se ha podido llevar perfectamente los dos partidos, ha podido ganar perfectamente los dos partidos.
Y diumenge juga la resta de partidos, tots tres a les 12:30. A les 12 del migdia, volen dir. Per una banda, un derbi inèdit en qualsevol categoria. Societat Esportiva Eivissa i Espitiusses, Unió Esportiva Porreres. Després tenim el Poblense Olot i l'Alcoià Andratx. Parlant de bàsquet, Estia Menorca i Palmer Bàsquet juguen des de les 6 a Mintafa, el partit corresponent al trofeu a On Illes Balears, un partit que pot servir de molt al Palmer per mesurar el nivell real en què es troba, igual que l'Estia de Javi Zamora. Una Estia que, per ser fet oficial l'arribada del jove quart austriat de 9 anys i 2-0-3 d'alçada, Finchot, provinent del Dreamland Gran Canari. Recordem que diumenge torna a repetir l'Estia. Jugarà a les 6 al Palau d'Esport d'Inca davant el Fiwi Mallorca. Pablo Cano és l'entrenador del Fiwi.
Es un segundo partido, nos hubiese gustado tener algún partido más, pero por diferentes razones es lo que tenemos, lo aceptamos y lo tomamos también como una oportunidad de tener mucho tiempo para entrenar en nuestra identidad, que si bien repetimos 5 jugadores, tenemos otros que son nuevos y es muy importante entrenar para que mismo los hábitos que los jugadores que estuvieron el año pasado con nosotros los vuelvan a tomar.
Per cert, perquè fa l'Azul Marino a confirmar aquest migdia que suspèn el partit de preparació davant la Salle Melilla, que s'havia de jugar avui a Inca, a les 8 del vespre, per problemes amb els vols. I tancam en tenis. Des d'avui, San Francisco es converteix en la pista del millor tenis del món, i és que s'inicia la 8a edició de la Laver Cup, una competició en què s'enfronta Europa contra la resta del món. Hi participen els millors tenistes del circuit. Carlos Alcaraz, líder del conjunt europeu, retornarà a les pistes després de proclamar-se campió de l'Obert dels Estats Units. El sentim.
Compartes equipo con tus rivales normalmente y obviamente yo creo que ese es lo bonito, ¿no? Yo creo que me siento un privilegiado de poder vivir este tipo de situaciones y jugar contra el resto del mundo, pues la verdad que, como he dicho, es algo único.
Alcaraz debutarà en el quart enfrontament de la jornada al voltant de les 4 de la matinada, fent parella amb el xec Jakub Mencik en dobles contra Taylor Fritz i Alex Mitchell. Amb aquest apunt de tenis ho deixam. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts dia 23 de setembre amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, el govern ha modificat el seu manual de permisos i llicències per esclarir les circumstàncies en què els funcionaris poden absentar-se dels seus llocs de feina. Així vol evitar casos com el de Núria Riera, portaveu del PP al Consell de Mallorca, que va ser amonestada per acudir a una tertúlia de ràdio sense autorització.
Així ho ha assegurat aquest divendres el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, que ha dit que en saber el cas de Riera, el govern va actuar com amb qualsevol treballador públic i que va obrir-li un expedient.
El que sí que els dic és que arrel d'aquest cas s'ha modificat el manual de permisos i llicències per tal de clarificar els criteris en relació a aquesta qüestió i, per tant, que situacions com les que s'han produït no es tornin a produir de cara al futur.
I el dia en què el govern ha anunciat un recurs contra el trasllat de menors migrants no acompanyat des de les Canàries, Esperanza Aguirre ha defensat la política migratòria del govern de les Illes.
Qui fou presidenta de la Comunitat de Madrid i exministra popular ha dit que el govern de Pedro Sánchez li posa pals a les rodes.
Está haciendo muy bien en un momento muy difícil, porque hay que decir que toda esa casi línea directa que se ha hecho de Argelia a Baleares con esta inmigración dicen irregular, ¿no? Ilegal, pues realmente es muy difícil de mantener porque quien tiene las competencias es el gobierno de la nación y no las asume.
Són declaracions d'Aguirre en la presentació que té lloc en aquests moments del llibre que ha escrit, Una liberal en política. A Palma, la madrilenya ha defensat les polítiques de figures controvertides com l'argentí Javier Milei i la qui fou primera ministra del Regne Unit, Margaret Thatcher.
I quan són les 7:44 minuts, repassant més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, va demanar que s'enviassin els missatges d'avís a la població dues hores abans del que ho va fer la Generalitat Valenciana dia 29 d'octubre.
Ell va demanar que s'enviés a les 6 del capvespre de la Dana i es va enviar a les 8:11, quan ja hi havia morts i desapareguts per les inundacions. També ha dit que la reunió del SACOPI va ser caòtica i tensa perquè no es prenien mesures. Ho ha relatat avui, en la seva declaració com a testimoni, que ha acabat fa uns minuts, en la causa sobre la gestió de les riuades que instrueix la jutgessa de Catarroja. A l'arribada al jutjat, algunes persones l'han escridassat.
Venir aquí en estas condiciones no es agradable, como comprenderá, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar.
La jutgessa, per cert, ha reclamat a la televisió pública A Punt, a Emergències de la Generalitat Valenciana i la productora contractada per gravar la reunió del SACOPI el 29 d'octubre que aportin a la causa tot el material d'imatge i so gravat durant aquella trobada.
I el govern central farà una convocatòria extraordinària per estabilitzar un milenar de jutges i fiscals.
En total, el departament dirigit per Félix Bolaños té previst incorporar fins a 2.500 d'aquests professionals en els propers 3 anys, si se sumen també les convocatòries ordinàries anuals previstes de 480 places cadascuna. Una temporalitat que, diu el ministre, afecta especialment les dones, ja que suposen el 80% de tots els professionals interins que ocupen aquestes places actualment.
Puerta de atrás ninguna, concurso o oposición, cuarto turno extraordinario, quien no del nivel no se incorporará a la carrera fiscal y judicial, tribunal presidido por un magistrado supremo y no es que alguien entre por ningún sitio, no, es que ya están. Es que ya están dictando autos, ya están dictando sentencias, ya están ejerciendo la función jurisdiccional y, por tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir con Europa, cumplir con la Comisión Europea y regularizar esta anomalía que tiene el sistema español.
I encara en política, Junts ha comunicat al Partit Socialista que no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat que presenti el govern mentre no es compleixin els acords que encara tenen pendents. Després de la reunió a Suïssa entre el líder de Junts i José Luis Rodríguez Zapatero, la negociació pareix estancada.
Els de Puigdemont exigeixen a canvi dels seus 7 vots l'aplicació plena de l'amnistia, la delegació a Catalunya de les competències en migració i l'oficialitat del català a Europa.
Dimarts de la setmana que ve s'acaba el termini perquè el BBVA pugui millorar les condicions de la seva OPA sobre el Banc Sabadell.
El conseller delegat d'aquest banc, César González Bueno, ha instat el BBVA a aclarir si pujarà el preu de compra de les accions. En qualsevol cas, manté que la fusió seria un desastre emocional per a les pimes de Catalunya.
Lo que será verdaderamente relevante si es que se produjese es la fusión. Y esa es una decisión que no va a ser fácil para ningún político, ni de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalista, ni pro-español, no va a ser para ninguno una decisión fácil. Y ahí hemos notado un apoyo inquebrantable, porque a esta operación lo que hay es un rechazo social, que se traduce en un rechazo político.
I en internacional, l'Estònia denuncia que 3 avions russos han envaït el seu espai aeri durant 12 minuts.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrat suport a Estònia i ha dit que respondran amb determinació a cada provocació i que a mesura que augmentin les amenaces també ho farà la pressió de la Unió Europea.
L'exèrcit israelià ha tancat la segona via d'evacuació de la ciutat de Gaza mentre continuen els atacs per terra i aire per obligar la població a fugir de la ciutat. L'ONU eleva 56.000 els desplaçats al sud de la franja en 5 dies.
El govern de Benjamin Netanyahu ha deixat sense internet ni telefonia mòbil a bona part de la franja i l'única carretera de sortida està totalment col·lapsada. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, defensa la posició d'Espanya i les mesures preses contra el genocidi d'Israel a Gaza.
En estos momentos nos centramos en tomar medidas porque es lo urgente, es lo absolutamente urgente, para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza. Estas medidas no van contra la existencia del Estado de Israel, no van contra el pueblo de Israel, van contra la guerra.
I el president xinès Xi Jinping ha demanat al president dels Estats Units, Donald Trump, que eviti la guerra comercial entre els dos països.
Ho ha fet mitjançant una conversa telefònica per tancar l'acord perquè TikTok continuï funcionant als Estats Units. El president estatunidenc visitarà la Xina a principis de l'any que ve.
I mentrestant continua el seu atac contra la premsa lliure que s'ha accelerat arran de l'assassinat de l'activista ultra Charlie Kirk.
Aquesta mateixa setmana, el programa de l'humorista Jimmy Kimmel ha estat retirat per un comentari del presentador sobre la mort de Kirk. Trump considera que la major part de la cadena, de les cadenes, estan en contra d'ell i que són una branca del Partit Demòcrata. Si el 97% dels canals estan en contra meva, només em fan mala publicitat i tenen una llicència, tal vegada els hauria de retirar el permís, ha dit Trump a bord de l'avió presidencial Air Force One en el camí de tornada del Regne Unit.
10 minuts per arribar a les 8.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Consum vol limitar l'exposició dels infants a publicitat d'aliments poc saludables. El ministre Pablo Bustinduy ha fet aquest anunci sense detallar, però, quines mesures es prendran per aconseguir-ho.
Actualment, els menors veuen uns 4.000 anuncis d'aliments ultraprocessats amb un alt contingut de greixos, sucres o sal cada any. Això són 11 anuncis al dia, un fet que contribueix, segons el ministre, a un increment de l'obesitat infantil. Països com el Regne Unit, Portugal i Noruega ja apliquen mesures amb aquest mateix objectiu. Bustinduy recorda la importància que els infants duguin a terme una alimentació equilibrada.
Yo soy consciente de que este es un sector en el que hay una industria muy poderosa y grandes intereses en juego. Y es probable que haya grandes resistencias a este empeño. Pero nuestra obligación, la obligación de los poderes públicos y la obligación del Ministerio de Consumo es defender el interés general. Y es defender el derecho de los niños y las niñas a una alimentación saludable. Porque es algo que va a repercutir a lo largo de toda su vida, en sus índices de salud, en su desempeño profesional, en su trayectoria educativa.
El ministre assegura que aquesta és una passa més després que a l'abril es va aprovar el Reial Decret de Menjadors Escolars que han de garantir que l'alimentació saludable arribi a tota la població, ja que les famílies amb rendes més baixes són les que ho tenen més complicat.
L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears Consubal aplaudeix la nova mesura. De fet, el portaveu Alfonso Rodríguez considera que els esforços s'han d'ampliar per garantir que els pares mantenen l'alimentació saludable també a casa.
Creemos que lo que falta es una colaboración público-privada para que los padres continuemos con este esfuerzo que se hace desde las administraciones para garantizar una alimentación sana, pues para que en casa se continúe. Se tienen que implantar un apoyo y una coordinación entre las familias para que sigamos con la misma tónica.
I IB3 Ràdio estrena el podcast Nude, una sèrie radiofònica innovadora que aprofundeix en l'impacte de la pornografia i la joventut a la societat contemporània.
És porno per captar gent i per enganxar gent.
No me gusta decir que seré siempre un adicto a la pornografía, pero lo que sí entiendo es que hay unos patrones que yo sé que no puedo bajar la guardia en cuanto a ellos.
Són alguns dels testimonis, dades d'investigació actualitzades i veus expertes que podreu escoltar a partir de dimarts, dia 23 de setembre, aquí a IB3 Ràdio, en el marc del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Una proposta que la periodista d'aquesta casa, Victòria Morell, que també ha dirigit un documental homònim que s'emetrà a IB3 Televisió diumenge, dia 21 de setembre, a les 11:30 del vespre.
El podcast inclou 6 capítols de 45 minuts que amplia la proposta del documental i aprofundeix en les implicacions psicològiques, socials i ètiques de la pornografia en la societat contemporània. Analitza qüestions com l'accés precoç als continguts sexuals, l'addicció silenciosa, la cosificació, l'explotació de menors en entorns digitals i la influència de les xarxes en la construcció d'una narrativa distorsionada de la sexualitat. La directora i periodista Victòria Morell destaca les possibilitats que ofereix el podcast per combinar experiències personals, dades d'investigació actualitzades i veus expertes.
Nude és un projecte audiovisual i també radiofònic que neix per obrir una conversa sobre la pornografia. El format podcast ens regala allò que només té la ràdio, una escolta íntima, propera, que acompanya i que també convida a pensar sense imatges. Gràcies a aquest format hem pogut comptar amb més d'una vintena d'eminències de caràcter estatal i també donar veu a un jove que va ser addicte a la pornografia.
Estarà disponible al web d'IV3 a partir de dimarts, dia 23 de setembre. Amb aquest projecte, IV3 reforça el seu compromís en la divulgació i el servei públic, ofereix continguts que contribueixen a la reflexió social i educativa sobre temes d'actualitat i d'interès general.
6 minuts per arribar a les 8 i com cada divendres ho fem sempre, anant al cinema. No passa sempre que s'estreni una producció balear i per això a un lloc de la ment encapçala avui les nostres propostes perquè torna a ser divendres i els pianos ens acompanyen en aquesta repassada de novetats cinematogràfiques que ens fa, com sempre, Sandra Martínez.
Preparats? Acció!
Som les tres i ara em dic.
Hola, tot el Miguel Humilo i sóc Dominicà!
Es va poder veure al Festival de Màlaga, també a l'Atlàntida, i ara, a un lloc de la ment, arriba a les sales. El gran Pep Bonet dirigeix aquest documental, idea de José Corbacho i de Catalina Solivelles, que recull els assajos per representar una obra de teatre basada en el Quixot, a càrrec d'actors i actrius amateurs de Mallorca amb diagnòstic de salut mental. Un viatge per escenaris, camerinos, riures i alguna llàgrima, real com la vida mateixa.
¿Pero cuánto tiempo llevas así, papá?
Pues unos añitos, sí.
No te preocupes que yo te ayude a pintar el cuadro, ¿vale?
En Fernando Colomo és un gènere en ell mateix, estil Woody Allen. Les delícies del jardín és la seva pel·lícula número 24 i amb ella reprèn el to autobiogràfic i amb sentit de l'humor que el caracteritza. Narra la relació d'un pare i un fill, tots dos pintors, que debaten sobre la política, el feminisme, l'amor, l'art. A banda del seu fill, Pablo, l'acompanyen també Carmen Machi, Antonio Resines, Maria Herbàs i Brais Efe, entre d'altres.
Quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un...
¿Qué? També en Cesc Gai té un estil molt propi i una fixació per les relacions humanes. Truman, des de la ciutat, sentimental, ara hi torna amb mi amiga Eva. És una dramèdia, una mescla de comèdia i drama sobre una dona de 50 anys, la meravellosa Nora Navas, que decideix separar-se per ser feliç. Una lloança a l'amor a qualsevol edat.
Recoge a Sara.
Mi coche no arranca.
El mío me ha dicho que te recoja.
I més amor, hi havia una certa expectació al voltant d'un gran viatge atrevido i maravilloso. Era el retorn de Margot Robbie després de l'èxit de Barbie, compartia protagonisme amb Colin Farrell i es prometia una història romàntica ben especial, amb fantasia, amb salts temporals i amb molts dobbers invertits. Com acostuma a passar, les expectatives no s'han complert per a tothom i la crítica s'ha dividit entre qui considera un risc apassionant i aquells que creuen que és un contrasentit que mai acaba de trobar el seu to.
Los niños están condenados a reproducir los gestos de sus padres. Trabajan desde el alba hasta que anochece. Y para las niñas es todavía peor.
També d'amor, però d'amor per l'educació ens parla la primera escola. És la història d'una mestra de París que arriba a un poblet de la França rural a finals del segle XIX per establir una nova educació republicana, gratuïta i laica, cosa que l'enfronta als desafiaments de la societat tradicional. Una història que, malauradament, ens resulta ben familiar. Ah, ho he fet estar a la barrina. Ja sabeu que això és només una tria, que la cartellera segueix ben farcida. Repasseu i segur que treballa.
I aquest cap de setmana se celebra a Formentera el Que Celeste Festival. Moving, all the people moving. Un esdeveniment que compta amb una gran varietat de propostes culturals, educatives, mediambientals i musicals, i entre elles a nit hi haurà l'actuació de Macaco.
Avui, demà hora baixa, hi ha l'Espai Cultural de Sant Ferran, converses de temàtica mediambiental, així com diversos tallers per infants. També es faran activitats de recollida de residus al llarg de tot el cap de setmana. L'espectacle del circ, que té lloc avui demà a les 7:30 de l'hora baixa, és un dels més esperats de la trobada, i a partir de les 9 del vespre, tant avui com demà, hi haurà concerts. Avui, com dèiem, serà el torn de Macaco. L'associació Que Celeste Festival organitza des de l'any 2015 aquest festival, que té com a objectiu conscienciar sobre el medi ambient i els problemes de l'illa a través de propostes artístiques.
Això a Formentera i a Nit a Palma. D'aquí a una hora actuaran els Amics de les Arts, ho faran al Trull Teatre a Palma per celebrar els primers 20 anys de carrera.
20 anys no se celebren cada dia, i per commemorar aquesta efemèride, els Amics de les Arts han versionat alguns dels seus grans èxits, molt ben acompanyats, de Lluís Gavaldà, dels Tiets, de Sopa de Cabra, de Sergio Dalma, però també de Marco Mezquida, Mulet OR i Tomeu Penya. Algun d'ells els acompanyaran avui vespre a l'escenari, un únic concert de la gira del grup a les Balears, enguany, amb entrades que estan gairebé exaurides.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres, dia 19 de setembre. 274 locals comercials de les Balears han fet ja gestions en els darrers 2 anys per convertir-se en un habitatge a preu limitat, segons el darrer recompte del govern. Una opció prevista en el decret d'emergència habitacional aprovat a Eina Riera l'octubre de 2023. De fet, les darreres dades del Ministeri d'Habitatge indiquen que les Balears se situen 3 punts per damunt de la mitjana estatal pel que fa a l'encariment del preu de venda dels immobles. Entre abril i juny, l'habitatge a l'arxipèlag s'ha encarit més d'un 13%. El mateix passa amb la taxació del metre quadrat. A l'arxipèlag es paga a més de 3.500 euros només per darrere de Madrid. Una diferència que, segons el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, és per molt del diferent perfil de comprador.
Aquí a Balears tenim l'afegit aquest de l'atractiu climàtic, de les comunicacions, de tot el que ja sabem, no? I fa que els compradors tinguin un poder adquisitiu encara superior en els que compren a la península, i aquí, pues, aquí seguirem igual.
Artieda preveu que la tendència a l'alça dels preus pel moment es pugui mantenir. I el govern recorrerà el trasllat dels 2 primers menors migrants no acompanyats des de les Canàries.
Per tractar l'acollida dels menors, executiu autonòmic i el central es reuniran dia 6 d'octubre a Madrid. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa l'arxipèlag d'incoherència absoluta. 8 entitats de les illes que fan feina amb migrants han reclamat avui una resposta coordinada i digna per a les persones que arriben en embarcacions de manera irregular. La directora de l'Observatori de Migracions de la UIB és Margalida Capellà.
Davant la redistribució de menors provenents de Canàries, la resposta institucional ens preocupa perquè és que no s'està preparant absolutament res.
Consideren que fan falta més mitjans, espais i recursos per atendre'ls de manera adequada.
Dilluns se celebrarà la comissió paritària que ha de decidir si obliga el mestre Miquel Roldán a passar una avaluació de riscos laborals per determinar si és apte per a la docència.
Es tracta del professor en plaça a l'escola pública de Son Sardina, condemnat per assetjament a un exalumne, i a qui rebutgen les famílies que per 8a jornada no han duit els nins a escola.
El tribunal paralitza el procés de contractació de les obres de Rafal Rubí a Menorca.
Ha acceptat la mesura que la sol·licitada pel PSOE, que assegura que en cas d'executar-se el projecte els danys causats serien de difícil reparació. La licitació de les obres se suspèn de manera temporal fins a resoldre l'impacte que la construcció d'una rotonda a doble nivell pot tenir per a la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
Queda clar, i ho hem de dir així de clar, que si hi ha un accident més a la carretera general, en el tram de l'Homo, en el tram de Rafal Rubí, ara sí que serà responsabilitat del PSOE perquè haurà bloquejat la millora de la carretera general.
El Ministeri de Consum vol limitar l'exposició dels infants a publicitat d'aliments poc saludables.
És l'anunci que ha fet el ministre Pablo Bustindú i actualment els menors veuen uns 4.000 anuncis d'aliments ultraprocessats amb un alt contingut de greixos, sucres o sal. Això són 11 anuncis al dia. L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears Consubal aplaudeix la nova mesura. És el portaveu Alfonso Rodríguez.
Creemos que lo que falta es una colaboración público-privada para que los padres continuemos con este esfuerzo que se hace desde las administraciones para garantizar una alimentación sana, pues para que en casa se continúe. Se tienen que implantar un apoyo y una coordinación entre las familias